9 i 23 comença la tertúlia del Gall del Monestir. Tenim amb nosaltres avui en Jaume Pla, l'Eduard Gené i en Víctor Alexandre. Molt bon dia als tres.
Bon dia.
No vindrà avui el Jordi Mussoi, que no ha pogut, volia venir, però vaja, coses que passen, el trobarem a faltar, però vaja, hem de continuar fent la tertúlia i tenim un trident de luxe. Escolti, normalment dediquem la part final de la tertúlia a parlar de les propostes culturals del cap de setmana, però avui els proposo capgirar a l'ordre que tenim normalment, parlar primer de cultura, de propostes, cinema, llibres, discos, obres de teatre, teatre auditori, el que vulguin, perquè per parlar de l'actualitat, vaja, i tractar temes de presumpta corrupció, ja n'hem parlat massa aquests dies, després en parlem, si volen, només faltaria, perquè l'actualitat és l'actualitat, però arriba un moment que, escoltin, això de llegir els diaris cada matí és gairebé llegir, diguem-ne, la llista d'una xarcuteria, no? Perquè, vaja, ho deixarem aquí perquè si no m'escalfo. Dit això, a veure, no sé si volen començar parlant del Cyrano de Bergerac, per exemple, que avui el tenim al Teatre Auditori, que estrena la part final de la temporada. Avui, per exemple, a Cua.cat tenim una entrevista amb en Pere Arquilluer, que explica doncs, com veu l'obra, com és això de pujar a l'escenari amb aquest personatge tan conegut. No sé si volen parlar d'alguna proposta, potser, de cinema. Vaja, i de toros, que no sé si dir-li cultura, i en parlarem després, que déu-n'hi-do. A veure, va, qui comença? Jo ja callo, ja he parlat.
Com sempre, tradicionalment.
Eduard, va, inicia, dona el tret de sortida.
Home, jo, si m'agradaria comentar alguna cosa del Cyrano, entre altres coses perquè penso que és una obra cabdal, és una obra important, una obra rodona, és una obra coneguda, potser menys coneguda del que a vegades pot semblar, perquè molta gent, naturalment, la coneix per haver-la vist al cinema, i no en el teatre. I clar, hi ha una diferència substancial, sobretot a l'obra, que comença precisament amb una escena del teatre dins del teatre. O sigui, la primera escena és el personatge del Cyrano i molts dels personatges de l'obra que estan en un teatre on s'està representant, i comença a haver-hi la primera al·lusió del director al teatre que no s'ha de fer. Per tant, jo més ho recomano perquè jo no l'he vist, aquesta versió. Jo no l'he vist, a la biblioteca no la vaig veure, a la biblioteca de Catalunya no la vaig veure, perquè a vegades, moltes vegades, quan jo sé que s'ha de fer segons quina cosa, prefereixo no anar-hi per no anar com predisposat a algo negatiu o en positiu. La presentació que vam fer el dimarts a la biblioteca de Gabriel Ferrater aquí de Sant Cugat, el Pere Arquilluer i el Oriol Brogi, va ser molt entranyable, molt directa, molt divertida inclús, i hi havia un moment que jo estava a punt de preguntar-li a l'Oriol, bueno, però tu què hi fas aquí, no? Perquè ell anava tirant pilotes i ho passava tot amb el Pere Quillové com a responsable en tots els sentits i en el conjunt dels actors i les actrius, i el que passa que és un home d'una discreció i d'una senzillesa absoluta, i per tant doncs és característic d'ell, perquè evidentment segur que n'hi ha del Brogi molt. Per tant, jo el recomano perquè segur que serà un espectacle digne de veure's.
Més propostes.
Jo la vaig veure quan sí? Van estrenar en el...
Val la pena, ara que no ens escolta ningú?
I tant.
Sí? S'han exaurit les entrades, vull dir que canes de veure-la n'hi ha.
Sí. Però és que l'obra és molt bona, o sigui que... I la traducció és la mateixa que va fer el Bru de Sala, però que va interpretar fa 30 anys el Flotats. O sigui, la traducció és la mateixa, la versió és la mateixa. El que passa que el teatre aquest de l'Hospital de Catalunya se l'ha fet propi el Brogi, i és un marc increïble, perquè és una sala gòtica, el terra és de sorra, i munta els espectacles allà d'una manera esplèndida, perquè jo vaig tenir la sort que m'han donat primera fila, i l'Arquilluem em xafava els peus, no? Vull dir, estàvem allà, tots érem ciranos, no? Estàvem a dintre. I això és molt bo. Llavors ja va dir ell que havien fet una versió teatral i tal, però no és el mateix, eh? No és el mateix. Allà estaves a dintre el teatre de Cyrano. Però l'obra val la pena. I una cosa que van dir en el col·loqui, que és que són l'únic que els han anul·lat molts bolos, però en fan 25, que en aquest moment són els únics que n'estan fent aquesta quantitat. L'obra és molt bona, és un clàssic de teatre, però, diu, omplim sempre, però en algun lloc no. I en algun lloc jo conec que també hi he anat, Viladecans i Cornellà. van fer mitja entrada perquè la sala és molt gran i és nova i tal. La setmana següent hi van anar els Morancos i van omplir de gom a gom. I els Morancos estan per aquí a Catalunya i omplen la sala. Sempre. És un altre públic, vull dir que realment el Cyrano s'ha de conèixer i és una obra clàssica que hasta s'hauria de poder ensenyar a les escoles, no? Perquè és l'argument i tot ell és una cosa... Bueno, França és un mite, no? El Rostand, l'autor...
La pel·lícula la va interpretar aquest actor rus, no? Que és el Gerard Depardieu, no?
Era una versió anterior del José Ferrer.
La coneguda.
José Ferrer, que és un porto-riqueny, perquè estava fincat als Estats Units.
Sí,
que va ser una versió que jo penso bastant bona, La del José Ferrer, bastant bona. I hi havia una actriu que feia el personatge femení que a mi em feia molta gràcia perquè es deia Mala Powers. I això del Mala, no sé, sobta.
Aquí hi ha una cantant que es diu Mala Rodríguez, eh?
Sí. Bueno, però aquesta Mala ja s'ho va posar... per aquest cas, el Mala Rodríguez, ella es va posar Mala perquè volia demostrar que era molt dolenta. Anava contra la moral establerta. Però la Mala Powers no sé per què es deia Mala.
Víctor.
Sí, després el José Ferrer és el que va fer després de Toulouse-Lautrec també, en la pel·lícula de la versió del John Huston. Sí, el Depardieu estava esplèndid en aquella... La pel·lícula és molt bona, a més, eh? La pel·lícula és molt... L'obra es va estrenar al Poligrama, la versió del Flotat?
Sí.
Bé, en el panorama cinematogràfic aquesta setmana gairebé com sempre no hi ha res de nou, així que valgui la pena que diguis, tot i que estem en època d'Oscars perquè són el final de febrer i normalment aquesta és la millor època perquè és quan venen les estrenes de pel·lícules una mica amb veig i uig, oi? I no, l'única que continua sent així una mica diferent és Hitchcock, és la pel·lícula de Hitchcock, que tot i així és una pel·lícula fluixeta dintre de tot, passa que clar, com que parla de coses, doncs bé, personatges reals, això té un atractiu sobretot pel públic més cinèfil i pel públic en general també, perquè Hitchcock no cal ser cinèfil per saber qui és, oi? Després surten, sí, surt, clar, si cinèfil vol saber quan surt el Bernard Herrmann, que era el músic de les pel·lícules de Hitchcock. Per mi és el millor músic de música cinematogràfica. O sigui, és Bernard Herrmann i després venen altres que són genis, Max Steiner i tot, Miklos Rozsi i tot això, però Herrmann...
El Williams on el poses?
Bé, no, és un bon músic, és un gran músic.
Avui fa 81 anys.
Sí, no, també, però això ve després. És més, veu de les fonts de Herrmann, perquè trobes algunes bandes sonores que dius, aquí hi ha molt de Herrmann, no? I a la pel·lícula es veu com ell considera que Hitchcock empenyora pràcticament tots els seus béns, que és la casa, la piscina que té i tot, per tal de poder fer aquesta pel·lícula que els estudis no li volen deixar rodar, que és Psicosi. I quan l'ha feta, li diu a la seva dona, diu, hem fracassat, diu, no en sé fer, diu, he fet un nyap, no acaba de funcionar allò.
Doncs mira.
I no acaba de funcionar, no, és que clar, i aleshores, clar, falta la música. I ve el Herrmann i fa el miracle, i clar, l'escena de la piscina, que tots tenim aquí gravats el
els violins de Herrmann.
Això és brutal, canvia radicalment tota l'escena i l'impacte emocional que causa l'espectador. I... va ser un èxit.
I Víctor, i la música del viatge, de com va en cotxe, que va, surt, la música aquella del viatge, abans d'arribar al motel...
Quan s'escapa amb els diners.
Quan va amb els diners.
La cinta del pel·lícula.
La música
conduint.
Això és sensacional.
No, és fantàstic. Després, ara, hi ha altres aspectes de la personalitat del Hitchcock que... Bé, aquí hi ha coses que estan una mica pel·liculades. Per exemple, el personatge de l'Alma Reville, que era la seva dona. Clar, a la Helen Mirren no li pots donar un paperet que tingui un poc relleu. I aquí li dona més entitat com a dona a l'Alma Reville del que veritablement va tenir. Ella va ser molt influent a la vida de Hitchcock, però ocupava un segon pla. A més, estem recordant que parlant de fa molts anys, on la dona normalment doncs, ocupava un paper així secundari i no el protagonisme que aquí adquireix, que ella arriba, ella talla el bacallà, quan ell no hi és, ella dirigeix...
Tallava perquè era la muntadora.
Sí, no, bé, no, no, ell escrivia guions, això, no.
No, home, no,
i, no, però, no, però tenia molt de paper, però sempre a l'ombra, eh? I després veiem el voyeurisme de Hitchcock, que, bueno, espiava les actrius pels forats, tenia uns forats per allà que quan es despullaven i tot les anava mirant, i a més era un expert en forats, perquè hi ha un moment que explica, li pregunten, diu, com és que té aquest forat? I la part interna, cap a vostè, cap al que mira, diu, és més àmplia que el forat en si mateix. Diu, no, diu, esclar, és que, diu, si l'ampliar aquesta visió interna meva, tinc més camp de visió del que passa a l'altra banda.
Un especialista.
Era, i empaitava les actrius, tot això sí que realment anava al darrere, i ell, crec que hi ha una pel·lícula que em sembla que s'ha fet per televisió, no l'he vist, però em sembla que dona una altra visió de l'Alma Reville, i a més hi ha el cas de la Tippi Hedren, quan van rodar la...
Els pàgaros.
Sí, i els ocells, exacte, i després també Marni la lladra, no? Que, bueno, ella es va enamorar de la Tippi Hedren i l'empaitava, la va assetjar profundament. Avui dia l'haguessin acusat d'assetjament, perquè és que l'assetjava d'una manera brutal. Li controlava les trucades telefòniques, en qui es veia, on anava, l'espiava, la castigava, la va torturar.
Que és la mare de la Melanie Griffith,
sí,
no?
Sí, no sí. I no deixava que la Melanie Griffith anés, que era petitona, que ella pogués portar al plató la nena, perquè era mare d'una nena petita, que era la Melanie Griffith, i l'havia de cuidar. I no li deixava... En fi, era un geni, però veus l'individu, l'home, quan treus el geni i et quedes amb l'home, era un home carregat de defectes, com tots els homes del món, però amb un talent extraordinari.
A Sant Cugat s'estrena aquest cap de setmana al cinema, per si no ho sabíem, Cugat.cat els ofereix, diguem-ne, la notícia, Gangster Squad, que l'han traduïda per Brigada d'Elite, Mamà i Les Ventajas de Ser un Marginado. Tot això, els Tinesa i els Yelma.
Vale, sí,
òbviament, però... doblades al castellà.
Sí, però...
No ho dic pels amants del cinema.
Continuen sent...
Però com a pel·lícules...
No, jo no us informo, eh?
Són unes pel·lícules que no són de primer nivell.
Com deia abans, l'editor, és que no hi ha... fa dies... cada setmana potser n'hi ha una que té un cert interès i es pot anar a veure
però algunes, no cada setmana, eh?
Hi ha algunes doncs, que estan doncs, molt ben qualificades o classificades quan veus allò de les estrelletes i tal.
Ui, compte amb les estrelles
i, si fos les posen en ells, no, aquestes estrelles
jo t'ho dic, no, però a part del que hi ha aquí, em refereixo ja a les estrelles de Barcelona, sí. Doncs clar, això, com sempre, és subjectiu, és obvi que és subjectiu, però és que a vegades és molt subjectiu.
No. Home, ja trobes... per un crític reconegut ja té un valor, no?
Sí, però a mi, jo que m'agrada veure diferents opinions, doncs sempre, doncs a vegades et trobes en una mateixa pel·lícula que per un crític doncs està qualificada molt alta i per l'altra està molt baixa, tampoc és exacte. Però la veritat és que jo personalment, i això ho dic per l'edat, i no és broma, jo sempre comento amb la meva dona quan anem al cinema i dic, hem vist massa pel·lícules. Que, aleshores, primer, es fa difícil que et sorprenguin. Aquest és un tema que és evident, no? Jo em veig aproximadament unes 60 d'estrena a l'any, aleshores, que és més una per setmana de promig, de noves, i en rebeig molt, en rebeig moltes i moltes faig trossets, perquè faig, amb les pel·lícules faig a vegades com en segons quins llibres, de poesia, que no llegeixes tot el llibre, sinó el fulleges un moment determinat. Doncs jo a vegades hi ha pel·lícules que veig trossos, no? Veig trossos, m'agrada, i veig un tros determinat, i ja està, i passo 15 minuts. I aquesta, això et fa que, aleshores, per una banda, els arguments... O sigui, hi ha una cosa molt clàssica en el cine. Hi ha un tipus de pel·lícules que han tingut èxit que cada 20 anys es fa una nova versió. Això ho podem comprovar en moltes pel·lícules. Clar, quan la pel·lícula aquesta es veu quan un té 20 i pico d'anys, quan la torna a veure si fa una nova versió als 40 i pico, segur que no la veu igual. Hi ha una imatge clavada, hi ha uns actors, unes actrius, hi ha una forma i es fa difícil que pugui superar-se. Generalment, la primera versió que es veu sempre agrada més que la segona o la tercera. Però és que si sent objectius de veritat, i en camp al cine, si és objectius, podria dir, amb tota... Si veus que ha caigut allò. Perquè el propi director que fa la segona o la tercera versió, per molt que digui, perquè molts diuen, no, jo no he vist, no sé res, sí que ha vist, i per tant sí que està condicionat per aquella versió que he vist anteriorment. I això fa que des d'un punt de vista de creativitat, doncs, minvi, perquè és natural.
I les experiències personals que un acumula al llarg de la vida. No és el mateix veure una pel·lícula de relacions d'homes i dones quan un té 20 anys, que quan en té 40, quan en té 60, quan ha vist no sé quantes pel·lícules i com condiciona la visió que t'acaba...
No, és que jo el que voldria entrar és en el tema de... Ja saps que tinc mania en la programació d'aquí, no?
De Cinesa, són amics teus,
sí,
eh?
Sí, exacte, però és que ja han creat un...
Tens tot a la roda al món.
No, sí.
Però és que no, la gent no hi va, eh? Ja, jo tots els que conec a l'entorn nostre no van al Cinesa, perquè no hi poden anar. De tant en tant van a Muñelmo, però aquí fan poquíssimes pel·lícules que dius si hi ha d'anar. Fixa a quin extrem arribem, que ja es va programar a cinema d'autor, ja fa molt temps abans dels premis, Blancanieves, quan és una pel·lícula actualíssima que no es podia posar com a cine d'autor. Doncs l'han programada ara, no? I a més, amb l'èxit que ha tingut dels premis, en el Gaudí, doncs encara hi ha més gent. Però què passa, això? Que llavors condiciona un públic. I hi ha un exemple claríssim. Per anar a veure el quartet, vaig haver d'anar a Barcelona, al Bosque, i estava ple, i us recomano la pel·lícula, ja l'has vist tu, no ho sé, però a mi em va agradar molt bé. Aleshores, allà també hi ha la programació, amb uns prospectes a part, del cine, de l'òpera i de ballet. I vaig agafar-lo i dic, escolta, també feu això en directe, del Bolshoi o de l'Escala i tal, no? I vaig mirar el programa i dic, escolta, això també ho feu aquí, sí. Diu, tot ho fem sempre en directe. I val 18 euros. No, 15 euros, bueno, és igual. Diu, però si ha de venir, per favor, truqui abans i reservi, perquè omplin de gom a gom cada dia. Arribo aquí, vaig a veure una pel·lícula del dijous, i ja tenim els programes de d'aquesta temporada. Són els mateixos. O sigui, l'òpera i el ballet són els mateixos. Fins al punt que diumenge passat van fer la Balladaire i ho feien a les 4, perquè érem directe i a Rússia devia ser a les 8, i vaig anar-hi amb una neta meva i la meva dona, preciosa. Bueno, doncs, la mateixa programació, aquí érem 12.
Però t'anava a dir, hi ha prou població a Sant Cugat com perquè sí, aquestes propostes... Jo faig la pregunta, eh?
No, hi és, però
perquè
no saben.
Perquè el dubte sempre és, ho programem perquè tindrem gent?
Escolta, però és que aquesta programació no la coneixen. La donen, la donen al cine, en el que va al cine a veure la repertori normal. Llavors, clar, aquella gent que va al cine a veure les pel·lícules aquestes cada dia no són de l'òpera ni del ballet, normalment. Doncs aleshores, com que no ho programen o no ho difonen, la gent no se n'entera. Som 12, sempre, i t'asseguro que al Bosque feien la mateixa Balladaire i vas a reservar entrades abans perquè està a tope.
O, per exemple, el Cinema Autor, que tenim dues sessions els dijous.
Omplen.
Sí, estem d'acord. Això, hi ha problemes per trobar entrades, si és que les arribes a trobar. Si es programés de manera normal, és a dir, de dilluns a diumenge, no tindria prou públic com perquè li sortís a compte a la sala de cinema? Perquè aquest és el dubte, pregunto.
Però pujant el preu, perquè ara
sí, val 4 euros. Òbviament. És a dir, si ho tractessin com una pel·lícula entre cometes normal, no.
Però no ens n'oblidem una cosa.
Un moment, perdona, jo crec que aquí un Verdi faria falta. Ja està.
Hi ha una iniciativa que està
al Facebook.
Un Verdi ompliria. Perdona
una cosa, però no deixem de veure que la sessió del dijous, que va començar amb una i són dues, és un acord de l'Ajuntament amb Cinesa.
Ja.
És un acord subvencionat.
Ja.
A veure...
Sí.
No, que vull dir és que, clar, sabem, pensem realment de què estem parlant. Estem parlant de que l'Ajuntament va fer un intent per tenir una dia de versió original, Cinesa no volia, al final va acceptar-ho a base d'una subvenció. És a dir, Cinesa no perd absolutament res. Si ja, està buit o si està ple...
No, encara guanya amb les crispetes.
Ara hi guanya perquè està ple. I quan va fer la subvenció també. Per tant, vol dir que, com en aquest cas, Cinesa com a empresa, no, aquí no s'arrisca absolutament res.
No, però perdona, si fes programació normal cada setmana una pel·lícula Verdi, per entendre'ns, també farien combinacions, perquè ara jo, per exemple, tinc la targeta Cinesa, a tercera edat, i em costa 7 euros. Vull dir, tampoc no és una fortuna, en compte dels 4,5, que ara són 4,5, que costa el cine d'autor. El que passa que aquí jo crec que hi ha públic, i tant que hi ha públic, però no es programa.
Va haver-hi un temps, fa uns anys, que Ielmo va programava en una de les sales que té, són 9 sales, va programava una pel·lícula en versió original, que acostumava a ser una pel·lícula, doncs, la bona. De les altres, de totes les pantalles, la bona. I jo hi anava, i quan hi anava de nit, gairebé sempre estava sol. Hi havia dues, tres, quatre persones. I va morir aquella sessió. I penses, i les pel·lícules estaven bé. I, clar, era un públic diferent, eh? Notaves que era un públic molt més respectuós.
Que no menjava crispetes, per entendre'ns?
No només pel tema de les crispetes, sinó respectuós amb la gent que hi ha a la sala, gent que entra i deixa la cortina oberta, i el que està assegut allà li ve tota la llum. És una dius, per què no deixes les coses com les trobes, no? Gent que va a la seva, i no pensa en ningú més. I és un altre públic, no? Aquest públic de crispeta del més cinèfil. Però aquella sessió la va treure Yelmo, perquè no hi anava gent. Jo no sé si és que no difonien allò, la gent no ho sabia. És veritat que el Yelmo s'hi ha d'anar obligatòriament en cotxe. El cinesa és molt més ciutadana, i pots anar molt més caminant, si vols, segons on visquis. No sé quins factors influeixen, però aquesta iniciativa que deies, Pep, de Volem un Verdi a Sant Cugat, que està al Facebook, demana això, que diu en Jaume, és a dir, que hi hagi una sala que la gent pugui veure aquestes pel·lícules d'una manera absolutament normal, no circumscrita a un dijous perquè és un preu rebaixat i a més no són estrenes, oi? No sé si jo vaig dir, és molt bona la iniciativa que teniu, però dubto que no us en sortireu, perquè mira, fa uns anys en Josep Serra, que era qui tenia la sala Res, que és el Bebop, però quan era la sala Res que programava en teatre, i havia vingut el Rubianes i tot això, era qui portava la sala, en Josep Serra. I bé, vam parlar, ell, en tot cas ell posava els diners, jo ni un duro, d'obrir una sala que es programés aquest tipus de pel·lícules. I no ens en vam sortir. Era impossible perquè, a més, el mateix Ajuntament ja rebia pressions de les exhibidores cinematogràfiques de Cinesa i Yelmo de dir, ei, ni parlar-ne, eh? Ni parlar-ne. Una sala, que ja veus, una sala modesta, que no pretenia tampoc ni estrenes, eh? És un negoci que hi ha muntat al voltant, i qui aparegui amb la bona feia lliri la mà de dir, farem una sala, que farem una pel·lícula, i res.
Eh? Patapam.
I cada vegada menys negoci, perquè jo acostumo a anar al Renoir o al Verdi, a vegades al Yelmo de Barcelona, estic parlant en versió original, la primera sessió de la tarda, la sessió que habitualment és a les 4, no està plena mai.
És una hora una mica complicada.
No, d'acord, sí, d'acord amb tu, però és que estic parlant del dissabte. També,
sí, sí,
eh?
Sí.
Una mica ben divendres, un dia de cada dia. O sigui, no està plena mai. L'última vegada que se m'ha passat al Verdi, una sala relativament petita, érem 8 persones.
Si tu has anat amb alguna sessió de cinesa de pública normal que estigui plena?
No, tampoc.
De les pel·lícules que
no hi anem. El que vull dir que tant el cine en versió original com el cine, diguem-ne, normal, que no és normal, perquè és anormal passar una pel·lícula doblada al castellà, no? És anormal. Ahir sentia una cosa per la ràdio que em vaig quedar horroritzat. Un senyor que sortia i deia, parlava de que havia vist una pel·lícula, que ara no recordaré quina era, i que era fantàstica perquè era un moment això Constantino Romero, que doblava amb l'actor que feia la pel·lícula. Diu, allò sí que era una obra d'art. I jo pensava, home, perdona, no va sentir l'actor que estava fent allò. Constantino Romero, efectivament, té una gran veu.
Sí, home, però l'actor...
L'actor no era Constantino Romero.
De quin actor parlava?
És que ara en aquell moment no recordo.
El Clint Eastwood, potser.
No ho recordo qui era. Però
és que traduïa molt, eh?
Era o sigui, t'adones, aleshores sí, sí, t'adones de la tergiversació, sí, o sigui, d'aquesta involució absurda, no? O sigui, no, valor amb el doblador. Home, per favor,
parlant de cultura i de tergiversació, treu el tema dels toros.
No, ja l'has tret tu. No sé si tanca la part de cultura, perquè parlar de toros com a cultura, home...
No, volen que... Volen Albert, que mira, Europa provi...
Un petit resum. Cultural. El president de la Comissió de Cultura del Congrés, i remarco això de Comissió de Cultura, dona per fet que la iniciativa legislativa popular que demana que els toros siguin declarats bé d'interès cultural es convertirà en llei. Això implicaria, per resumir-ho molt, que a partir del setembre, segons els seus càlculs, els toros podrien tornar a Catalunya. Hi ha diaris avui que diuen que el Partit Popular fa servir aquesta estratègia o aquests tempos per fer que per la Mercè del setembre tinguem toros una altra vegada a Barcelona.
Això és difícil perquè...
És el que feia...
Normalment, setembre s'acaba la temporada. És quan s'acaba. Comencen a l'abril perquè les curses de braus estan relacionades amb el bon temps. Uh-huh. I comencen a l'abril, i que tampoc són gaires, les curses que es fan. Són 15 curses o així, i fins al setembre. I al setembre és quan s'acaben. I l'amenaça, en tot cas, no seria, jo crec, que per aquest setembre, que això és el titular, sinó per l'abril del 2014, oi?
Però començaria en el setembre, eh?
Mm. El setembre, però escolteu, el setembre hi ha una cosa que està segura, 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 que és noves eleccions a Espanya.
Sí?
I tant.
Segura, segura?
I qui t'ho ha dit? Jo vaig dir-ho a les meves profecies de Generdamus.
Perdona.
Generdamus ja va fer una profecia el dia 31 de desembre.
Però arribaran al setembre.
Dient que una de les coses que passaria aquest any 2013 seran noves eleccions espanyoles.
Toros i eleccions.
Sí.
No, però...
Noves
no.
eleccions espanyoles. No. I ja veureu com seran... I tant.
No creus que abans caurà el govern i no hi haurà eleccions? Abans... Bueno, no hi haurà eleccions i hem de buscar un Monti amb ambulància. Perquè és que...
Home, no... de moment el senyor Luis Anson ja ha fet un article dient-li al nostre gran
sí,
i estimat José María Aznar que torni. Déu meu, torna, Salvador de la pàtria, que ens feu falta. Per tant, vol dir que el senyor Rajoy ho té comptats els dies.
Però aquí Europa hi ha d'intervenir, escolta, perquè fixa't
si
que
sempre,
quan, el Rajoy va anar ara amb la Merkel... Vas veure que la Merkel va contemporanitzar, però aquell mateix dia totes les portades dels diaris alemans es carregaven a Espanya i es carregaven al Rajoy. I de la forma que està passant les coses, ja com estan succeint, cada dia hi ha un fet nou més esperpèntic, aquest govern no vol continuar, que va a eleccions al setembre.
Però no és aquest govern, és tot el sistema. No és només el govern del PP, és tot el sistema que...
El govern arribarà al setembre
jo
amb
no
eleccions?
Sé. Jo em pregunto, quan llegeixo els diaris, qui té interès o qui ha tingut interès a treure els papers de Bárcenas, perquè s'entén que és algú del Partit Popular que hi tenia accés, amb quin objectiu, i la gent que s'ha retirat en un moment concret del Partit Popular per estar al marge del que està passant, i que de tant en tant insinuen que ells estarien capacitats per tirar endavant, i cito textualment la senyora Esperanza Aguirre, una regeneració democràtica. Jo m'ho pregunto, no en sé més perquè no tinc fonts, però fa preguntar-se coses al moviment. Però fet, per què també hi ha el Mundo fumant canya cada dia a la monarquia, per exemple? Quin interès hi ha per intentar debilitar la monarquia? Hi ha un interès per generar una tercera república espanyola recentralitzadora amb gent com Esperanza Aguirre, Rosa Díez, que és una de les beneficiades en les enquestes.
Sí, sí, sí.
Hi ha algú que tingui interès a fer aquests moviments, aprofitant que la situació permet aquest caldo
senyor,
de cultiu?
El senyor
jo només pregunto.
Escolta, el senyor Aznar, quan el moment que era president del govern, inclús abans de ser president del govern, ja des de l'oposició, quan deia aquella cosa tan famosa de vaya ser senyor González, ja manifestava una posició antagònica amb la monarquia. Sempre l'ha manifestat. Sempre. Per tant, ja tens un capdavanter del grup que podríem dir de les dretes espanyoles, cavernícoles, que no volen la monarquia. Per tant, per mi tot això, a veure, el tema de les confabulacions i les conxorxes, jo penso que sempre passa una mica igual amb tot, sigui econòmic, sigui política, sigui sociòleg, sigui que sigui. Es comença per una cosa i el desenvolupament d'això s'escapa a vegades de les mans dels mateixos que ho proposa i ho fan. I llavors es té que anar doncs, com trempejant, no? A mesura que es van produint coses, ara que això no ha sorgit d'una manera espontània ni d'una forma sense cap tipus d'intenció, això és evident.
Però està claríssim. Per molt menys va caure el govern Berlusconi i no van haver-hi eleccions, van posar un govern tècnic. Jo crec que en aquest cas Espanya és urgent, s'ha de fer això. És que tal com anem,
però Jaume,
unes eleccions...
Jaume, què entens tu per un govern tècnic? És que no hi ha tècnics que siguin blancs, impoluts i indiferents
Monti,
a la por.
L'exemple Monti.
Sí, el Monti té també...
No, vol continuar sent...
Ara sí,
sí home, clar,
líder del país, com ha canviat el govern gràcies a l'any que ha estat el Monti, tu.
Bueno, escolta'm, però...
És que eleccions noves...
Té color, però el senyor Monti té color, eh? Té color polític, eh?
Qui? Sí, ja, ja.
Home, vull dir, no,
bueno,
no.
Però Itàlia ha funcionat molt millor aquest últim any.
Jo dic que no.
És que ara
jo que dic és quan es diu...
I surt el Rubalcaba.
Però escolta, jo que dic és que quan es parla d'un govern tècnic, tècnic, sembla que estiguem dient algú o alguns que estan per sobre del bé i el mal,
no,
i, que,
però,
i no és veritat,
no,
tothom té color.
Bueno, però no, no tenen un...
Home, jo prefereixo el senyor Monti que el senyor Berlusconi, per entendre'ns. Però clar, el senyor Monti té el seu color.
Víctor.
Sí, no, tot ésser humà té ideologia. Tothom té ideologia, no? Uns més clara, més específica, més fruit d'una reflexió personal de moltes coses, altres una mica moguts per les inèrcies i per com, segons com va el vent, però tothom té alguna ideologia. No, jo no crec, no he conegut mai algú que no tingui ideologia de res, perquè fins i tot el dir que no en tens també és una manera de tenir-ne, no? De manera que, clar, ara és veritat que hi ha gent doncs, que mereix un crèdit, una consideració, perquè per damunt d'aquesta ideologia doncs, és un demòcrata de pedra picada, és una persona doncs, respectuosa amb els drets humans, una persona honesta, que es pot equivocar però que és honesta, que és noble, bé, tot això ho podem trobar, i cal buscar aquest perfil d'individu que segurament existeix, però que ara mateix clar, és difícil, si has de fer dir un nom et costa molt, no? El problema és que l'estat espanyol té un conjunt de problemes que els separen d'altres països que tenen coses resoltes i fetes. I com que Espanya és un país en construcció, la nació espanyola no, encara no s'ha fet, perquè parlen de Catalunya, no, és Espanya la que no s'ha construït encara, l'estan construint i per construir-la, per poder-la acabar, necessiten la desaparició nacional de Catalunya, doncs aleshores totes les seves polítiques no són racionals, les seves polítiques socials i econòmiques no són racionals perquè tenen una ideologia profunda que és l'espanyolització del que ells consideren el seu país, oi? I aleshores, és clar, qualsevol pla que elaboren és irracional i no va contra el sentit comú perquè darrere d'això hi ha la ideologia. Aleshores, clar, quan surt aquella senyora, aquella ministra, diu, no, és que farem el corredor, ¿cómo les digo yo a los otros españoles que no tienen corredor i no sé què? Això atempta contra el sentit comú, però com que la ideologia preval, doncs aleshores et trobes que, esclar, les infraestructures a Espanya són, o a Madrid específicament, sobretot, infinitament superiors a les infraestructures que aquest govern espanyol dedica a Catalunya. I per això, amb l'article que tenia avui a Cugat.cat, parlant de Renfe, el servei de Rodalies de Renfe va rebre l'any 2012 30 milions d'euros. I el TGV de Madrid-Galícia, que ja es preveu escandalosament deficitari, 2.100.
A mi el que m'ha sorprès també en aquest caldo de cultiu que hi ha, la ingenuïtat d'alguns partits polítics catalans que diuen que s'ha d'encetar un procés de reforma constitucional pensant que una reforma de la Constitució implicaria un millor tracte per a Catalunya. Tenint en compte quan un veu les enquestes, veure que per exemple hi hauria el Partit Popular de primera força, el PSOE, i que per exemple creixeria Izquierda Unida, Unió Progressiva i Democràcia, pensar que en una reforma constitucional hi hauria el dret a decidir, que Catalunya... M'ha sobtat molt, partits polítics que a més tenen representació al Congrés, que vagin amb el lliri a la mà. Home, i tant.
Vaig llegir una frase que m'he apuntat.
Que
m'ha apuntat perquè vaig llegint una cosa que tinc de punts.
Sí, m'agrada, que us prepareu les
teves. No, és que llegi una sèrie de punts i em va sobtar perquè sabia que tocaríem aquest tema i ara tu el treus, no?
Veus que bé? Sí,
aquest és una cosa que va dir el Friedrich Hayek, que era un economista molt important, no? Hòstia,
molt liberal. Molt liberal. El camí de la servitud.
Antikeynes. Sí. Ell deia, en un moment va dir, quan l'Estat controla la vida econòmica, és possible seguir una política de despietada discriminació contra les minories nacionals mitjançant instruments de política econòmica sense infringir mai, això és important, diu, o sigui, sense infringir mai la lletra de protecció estatutària dels seus drets. Està claríssim. O sigui, tu pots fer tots els estatuts que vulguis, totes les lleis que vulguis. Si el control econòmic el té segons quin tipus de govern, sempre et pot fotre.
Conclusió.
M'ha anat bé perquè l'has enllaçat amb
la única alternativa és marxar, tu. És marxar. Dret a decidir.
Si et deixen.
I, bueno, doncs marxar. Fugir.
Però clar, pensar que en una reforma constitucional...
No, és que no cal.
es reconeixeria el dret a decidir, no, veient quines són les forces que ens sortirien beneficiades electoralment,
no,
i quan les forces que s'elegeixen a Catalunya no arriben a tenir els dos terços al Parlament per acabar condicionant la Constitució espanyola,
vaja, jo em pregunto què hi fan,
jo no sé qui és,
jo em pregunto què hi fan els diputats catalans que es diuen catalanistes en el Congrés espanyol legitimant una democràcia totalitària.
No, és que jo crec que no hi ha cap reforma de Constitució. Hem de fer eleccions pel sistema que sigui, que Europa ens ajudi i al final puguem fer eleccions i marxar. Tu.
Com tampoc es pot solucionar la corrupció fent una reunió com va acabar fer el president Mas l'altre dia.
Cimera,
perdona. Tampoc, eh?
Però això no és una altra cosa, no té res a veure.
No, sí, té a veure amb la casta política.
Escoltin, que gaudeixin del carnaval, si s'han de disfressar que es disfressin, i vaja, que també tenim el carnaval aquest cap de setmana a Sant Cugat.
No, el que caldria és que els que van disfressar tots l'any es deixessin de disfressar aquests dies.
Ara es disfressessin.
Seríem a les màscares.
Sí, sí, sí.
Jaume, Víctor i Eduard, molt bon cap de setmana, ens veiem la setmana
bon
que
dia.
Que vagi bé.
Bon dia.